anar amb molt de compte, perquè en aquest cas poden haver-hi estafes, phishings, etc. Després també assegurem-nos que la connexió és segura, que tenim una bona connexió per evitar problemes amb el traspàs de les nostres dades. I també una altra recomanació, que també acostumem a donar, és que sempre és més segur comprar amb pàgines, amb comerços per internet, amb pàgines virtuals, que o que siguin del nostre mercat o d'empreses del nostre país, o almenys ubicades a la Unió Europea, que tenim una regulació harmonitzada i que ens pot protegir. Clar. Avui en dia podem comprar coses en qualsevol botiga virtual del món. Podem comprar coses a l'altra punta, del món, podem anar a pàgines virtuals de la Xina, fins i tot, Sí. Però hem de tenir en compte que si comprem en pàgines que estan ubicades fora de la Unió Europea, si tenim algun problema amb el producte, amb l'enviament del producte o alguna qüestió, serà més complicat poder-ho resoldre.
Per tant, senyor Malià, quina informació hauríem de tenir molt clara abans de comprar en un web?
Doncs bé, la pàgina, com deia, ens ha de donar informació suficient i clara sobre les característiques del producte que volem comprar, el preu total i final, com he dit, i si hi haurà despeses d'enviament i si són a càrrec nostre, els sistemes de pagament disponible. També aquí recordar que desconfiem també si ens demanen pagar per transferència bancària, ja que és un sistema menys segur si després hi ha qualsevol problema. També la modalitat i el termini màxim de lliurament, els sistemes de devolució del producte, si per exemple és defectuós o ens envien un producte incorrecte, i molt important la informació sobre el dret de desistiment, és a dir, el dret a retornar el producte en 14 dies si no ens acaba de fer el pes un cop el rebem. Recordem que aquest és un dret que tenim en les compres a distància i, per tant, en les compres per internet, que sí, també és veritat que hi ha algunes excepcions en el cas de productes fets a mida o personalitzats o en serveis que tinguin una data concreta de prestació, com poden ser bitllets d'avió, entrades per espectacles, reserves d'hotels, etc. I com a consell final, tenir en compte que tots els productes que es compren en webs de fora de la Unió Europea estan subjectes al pagament d'IVA i altres drets de duanes, que això també seria un altre problema afegit en les compres que fem a fora de la Unió Europea. I, per tant, doncs, hem de verificar si els impostos estan inclosos al preu final. I bé, i el que deia, que comprar fora de la Unió Europea, doncs pot ser, podem tenir problemes que després siguin difícils de resoldre.
Clar. Ara ens deia com a consell final, però finalment deixi'm preguntar-li, senyor Malià, si tenim qualsevol problema amb la compra, què podem fer o com hem de reclamar?
A veure, és important, quan fem qualsevol compra o contractació, conservar els justificants. Això val per sempre, en qualsevol reclamació. I per tant, conservem aquests justificants. I si la compra que l'hem fet per internet, doncs el correu electrònic de confirmació. Per tant, si tenim un problema, el que hem de fer en primer lloc és contactar amb el venedor de manera que en quedi constància i possiblement, en molts casos també, és possible resoldre-ho directament amb el venedor sense anar més enllà. En cas que la nostra petició no sigui atesa en el termini d'un mes o no ens satisfaci la resposta que ens doni, podem presentar reclamació amb un organisme públic de consum, els serveis municipals, comarcals o la mateixa Agència Catalana de Consum, i recordar que és imprescindible, com deia, fer primer aquesta reclamació prèvia a l'empresa i conservar-ne alguna prova de què hem fet aquesta reclamació.
Val. Això sempre, les proves des del tiquet de compra, tot, Com màxima informació, millor.
Evidentment, sí.
Precisament, parlant sobre informació, que trobareu més informació sobre com exercir els vostres drets en el web de consum.gencat.cat i també a les xarxes socials, on s'hi fan ben presents des de l'Agència Catalana del Consum amb aquest usuari, @consumcat. Allà ho tindreu tot plegat i podreu resoldre també els vostres dubtes. Albert Malià, director de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies i fins la propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tribuneros, amb els periodistes esportius Carlota Sambola, Pol Corredoira i David Balaguer i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisses.
Vinga, va, 7 minutets que passen de les 10 del matí. Quico, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Carlota, què tal? Com estàs?
Bon dia.
David Balaguer, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Pol Corredoira.
Hola, Joan, bon dia.
Què, com comencem això avui?
Ho comencem per la notícia, evidentment, del dia i de la setmana. Tothom en parla. És la lesió de Gavi, que com a mínim estarà fora dels terrenys de joc per un període de 8 mesos. S'especula que fins i tot en puguin ser més. I tothom sembla que es culpa una mica entre ells. Luis de la Fuente deia que estava molt trist i que semblava un velatori al descans quan es va conèixer l'abast de la lesió. El Barça acusa la federació i a Luis de la Fuente de deixar-lo jugar en un partit intranscendent, i així ens anem passant la pilota. Així que avui anem a preguntar-nos qui té la culpa i si hi ha varis culpables: la selecció, el calendari, la pretemporada, etc, etc. Obrim, doncs.
Jo crec que és una barreja, no? Segurament és una barreja, perquè aquí també intervé molt. Això ho hem parlat moltes vegades, el tema de les lesions és una tòmbola molt macabra, però és una tòmbola. Al final és així, perquè hi ha jugadors que cauen i jugadors que no. I després, evidentment, també ho hem comentat moltes vegades, és aquesta necessitat que ha sorgit, necessitat econòmica, perquè hi ha una cobdícia bestial de carregar el calendari en partits i partits, un fotimer de partits que provoquen aquest tipus de coses. Ara li ha tocat a Gavi, li va tocar un altre fa unes setmanes, a un altre li tocarà d'aquí dues setmanes, i així, és terrible que això passi, perquè estem parlant d'un futbolista molt jove, de 19 anys, amb tota la il·lusió del món. Bé, la il·lusió també la podria tenir, si li passa un tio de 30, és igual, també és greu, però un noi de 19 anys amb la seva il·lusió, la seva rauxa, el seu estil de joc, doncs home, que ara hagis de parar gairebé 9 mesos.
Més, em
sembla. I després el que costa tornar és una mala jugada de la vida. És una mala jugada de la vida, i a mi em sap molt de greu que li hagi passat això. Perquè realment, només que siguis una mica, no cal ser molt, molt empàtic, només que ho siguis una mica, qualsevol persona una mica empàtica ha de veure que això és una... És que em surt una paraula que no vull dir aquí, però la diré, que això és una putada.
No passa res, tranquil.
Sí, pot ser. Però és que són coses perquè...
És una desgràcia...
Sí, només que et posis en la pell d'aquest futbolista, en la pell del seu entorn, és una cosa molt dura i molt trista. Això ho dic per coses que poden sorgir d'aquí una estona, de gent que jo he vist, és a les xarxes, ja ho sé, que les xarxes també són molt macabres, però he vist gent que se n'alegra, tu. I
aquesta gent no
té ni... Això em fot, buf. En fi.
Us escolto.
Davant.
Jo no posaria la culpa a ningú, però crec que el calendari és massa apretat. O sigui, els cossos dels jugadors avui en dia ja no estan preparats per jugar tants partits i es veu clar doncs, en les lesions que hi ha hagut aquest peron. Vinícius, Gavi, Camavinga, tothom. I la lesió de Gavi en especial a mi em fa molt de mal, perquè, com diu David, és un xaval molt jove i bueno, doncs, aquesta il·lusió que té el jugar doncs, es veu amb totes les persones que s'han volcat i l'han animat, doncs fa molt de mal.
Virusiza que es carrega bona part dels primers equips de primera, em permet el Girona, Quico.
No, és duríssim. El pobre nano el veies com... Es veu que volia seguir tot, a la mitja part, deia que ell tenia que seguir. Però clar, jugues diumenge, si no m'equivoco, no? A les 9 de la nit, viatges, entrenes el dia següent, tornes a jugar, em sembla que només repeteixen dos jugadors en el partit del No, perdona, es lesiona el diumenge, no? Però repeteixen allà, no sé, és una cosa que també és mala sort als genolls, però n'estan caient molts, sí. Llavors jo la mala sort en el futbol sempre dic que no existeix, la sort, o sigui, és impossible, i algú hi ha aquí de maneres d'entrenar, perquè últimament, en els últims anys, la gespa cada cop està més bé, cada cop hi ha més estudis, cada cop s'entrena millor, cada cop hi ha més estudis de treballs preventius, de força, i no paren de caure lesions de creuats. A sobre aquesta és creuat i menisc.
Correcte. O sigui,
el pobre nano té una destrossa en el genoll, i és el que diu el David, ostres, amb 19 anys, aquesta tallada de carrera amb sec, que aquestes coses, quan entres a un quiròfan, tot ha de sortir bé, però pot no sortir bé.
Sí, sí, és que
només
no.
Que et fiquin el lligament una miqueta més curt, tu no sé què, ja perds velocitat. Bueno, quants jugadors han adaptat al seu joc després de trencar-se lligaments? Ronaldo, en la seva època... Sí, sí. No sé, hi ha infinitat de jugadors. La de Camavinga sí que potser és mala sort, perquè se li cau...
Dembélé.
Aquella nit no devia haver jugat a la Play gaire i estava fresc i li va caure a sobre, però són desgràcies que es veuen cada dia en els camps. Sí que és cert que a nivell de futbol base està passant molt perquè els camps cada cop estan pitjor, però, ostres, a nivell professional, que les gespes amb les que entrenen, els entorns, els cuidados, tot és supertop, ostres, que aquestes lesions no es puguin evitar de cap manera perquè és un control i se li regira i s'ha acabat la... Sí, sí. Tens un any de peron, eh? I sap greu perquè és un nano que ho dona tot i tothom voldríem tenir en el nostre equip un Gavi, i sap greu per qualsevol jugador, no? Però, sí. Però més per aquest nano que, ostres, és tot cor i sap greu.
Després, clar, quan t'omplen, com estàvem comentant aquí, el calendari amb tants partits i te'l carreguen tant, què passa? Posem-nos també en la pell del futbolista. És que jo ho entenc que ho vulguin jugar tot.
I viatges.
Estem parlant, repetim una vegada més, perquè això ha de quedar clar, de gent de 19 anys, un tio de 19 anys. Com no ho ha de voler jugar tot una persona de 19 anys? Potser el que hi ha d'haver és algú al seu entorn que li digui no, que hauria de ser el tio que porta la selecció espanyola en aquest cas. Mm-hmm. No? O després altres que facin que en alguns moments quan hi hagi rotacions et facin parar una mica, però un futbolista de 19 anys, ho dic per qui culpa el futbolista de dir, és que ell ho vol jugar tot, no? És que un tio de 19 anys ho vol jugar tot, evidentment.
I amb 30.
Exacte, i amb 30, però amb 19 anys encara més. Perquè, clar, perquè penses que t'ha arribat aquest moment, t'ha arribat el teu somni i llavors hi ha un partit de la selecció. Ell sent els colors de la selecció, evidentment, el vol jugar. Ell sent els colors del Barça i els partits del Barça, ho vol jugar i ho vol donar tot. Doncs això és fantàstic. Han de ser els adults els que et diguin no, avui pararem. Perquè no tothom és... O sigui, aquí hi ha hagut tios que ho han jugat absolutament tot. Per exemple, Messi, Cristiano, aquests dos futbolistes, mai volien parar. I fins i tot si els feies parar s'enfadaven.
I jugaven Copa del Rei al Cantallops de la Piedra i
jugaven. I jugaven perquè si no jugaven s'emprenyaven aquests tios.
Sí.
I mira, i mai van patir una lesió d'aquestes. N'han patit d'altres, evidentment, sí. Però no una com aquesta. Vull dir que aquí també entra el que jo deia al principi de la tómbola aquesta, que és... és incerta. Però, coi, tu, és que hi ha una barreja de coses que...
Ens hauríem de fer mirar, perquè ara fins al març no torna a haver-hi partits de seleccions.
Sí.
No té cap sentit, estem a novembre.
És que és un problema...
Partir una miqueta més bé, no pot ser que juguin Champions, Lliga, Copa del Rei, i la següent setmana tots de seleccions, i els que han anat a Uruguai i a viatges de 10.000 quilòmetres, doncs ni t'explico, la càrrega... Si quan anem nosaltres a jugar a Mallorca arribes que sembla que t'hagi passat un camió per sobre.
Clar, sí, sí.
Però arribes que sembla que t'hagi passat... El dia següent no pots ni moure.
Sí, sí, sí.
Pues no vull saber el que és anar a jugar un partit a Uruguai que arribin dijous o divendres i dissabte a jugar. No vull ni saber-ho.
Rescatem un tall de Pep Guardiola, entrenador del City, exentrenador del Barça, que el mes d'agost, a la prèvia de la Supercopa d'Europa, deia això.
Al final mira cuántos cruzados. Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, y la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque el show must go on, y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya va otro. Y si no está Kevin, pues ya va otro.
Un problema que s'abordava ja a l'agost i que estem veient ara que s'està complint a l'octubre.
No, i que aquí també ho vam dir un dia, recordo que vam tenir una tertúlia molt encesa parlant d'aquest tema dels partits. Aquesta necessitat també de l'estiu col·locar un Barça-Madrid. I ja sabem que és un partit amistós, que juga a Miami i és igual, però un Barça-Madrid és un Barça-Madrid. I la gent ni està pendent. I el jugador vol guanyar aquest partit.
Entrepitja el verd, és igual. Sí, no hi ha ni pretemporada ni res. No, però té tota la raó. Guardiola, això és de l'agost, oi? És de pretemporada,
correcte,
no? És... Mira, ja... Tio, sempre ho visualitza tot, aquest. És una màquina.
Vosaltres com abordaríeu el tema de les pretemporades? Per exemple, Carlota, el tema de les gires que s'estan fent actualment, ell es queixava, el tall és més llarg, el que deia és que ell, com a jugador, havia tingut 30 dies per preparar el seu primer partit i amb el City n'havia tingut un parell 3-4-5. Ho canviaríeu? Faríeu una altra manera de treballar directament?
Jo no sé si canviaria la manera de treballar, però sí que donaria un període més llarg de vacances als jugadors. Mm-hmm. Perquè la temporada és molt llarga, acaben molt cansats, com tu has dit, plens de partits, i jo sí que donaria, no un mes, però ben bé 3 setmanes de descans i que recuperessin bé el seu cos.
No només això, sinó que a vegades, no? Durant l'estiu, a més es sumen aquestes gires.
Sí, és que això
no? Anem a Àsia, anem a Estats Units...
Això és una inutilitat. És una inutilitat, bueno, està... però clar, però aquí...
Però omples les arques del club.
Els diners.
Sí, però estan tan collats amb el fair play financer que t'han d'entrar tants calés perquè tu puguis pagar-li als jugadors i inscriure'ls. Ah, llavors és la balança. Vale, volem tenir bons jugadors, hem de fer això. No? Jo ja ho entenc per part del club. Sí. Però clar, jo sempre abogo per les pretemporades a Olot. Sí, clar.
Clar, sí,
està
sí.
Bé, està bé, està bé.
Àustria, el Barça sí. Anava sempre a Àustria.
O allò de l'Espanyol.
O a Mallorca, Quico.
Allò...
O a Mallorca, però a Mallorca per la calor...
O allò de l'Espanyol, Banyeres de Luixón, que anaven...
Anaven sí.
Sempre.
Sí.
I allà, i aquí al costat, i una pretemporada, o el Muntanyal, el Barcelona...
Oh, el Muntanyal, una meravella, clar.
Costat, una meravella.
O Saragossa, sí. Saragossa, que sempre jugava a Benasque.
Això,
un
també,
poble molt petit de costat, tercera federació.
Al costat de casa, tu.
Sí, sí, sí.
I allà, preparar la temporada, després també a la gent li has de donar... També hi ha això, no? A la gent li has de donar la seva dosi, perquè la gent l'hem d'aconseguir mantenir... badant amb el futbol, que no pensi en altres coses. Dóna-li partits a la gent. Això també. I això és com un circ, és com el circ romà, això ja.
El Girona va entrenar una setmana.
Una merda, tu.
Una setmana a Olot, el Girona, concentrats, que d'Olot a Girona hi ha 3/4 d'hora, i una setmana a les instal·lacions del Manchester City. Això són, què? Màxim 2 hores d'avió? Anar a Manchester? Clar, les coses no són per casualitat. Els equips grans van anar, el City i companyia van anar a Àsia, em sembla. I el Barça i el Madrid van anar a Estats Units. I em diràs tu, compara una cosa amb l'altra. Si és que només de viatges, la pretemporada el que volem els entrenadors és sumar entrenaments. I amistosos. El que no vols és estar perdent 2 i 3 dies només viatjant.
És un problema el dels trencaments, sobretot de creuats, que ja comença a ser habitual, podríem dir, al món de l'esport federat. No només parlo de futbol, parlo de molts esports. Fa uns dies el doctor Cugat feia aquestes declaracions a Movistar.
En Cataluña tenemos este año pasado 203.000 licencias. De estas, imagínense bien, escuchen, 25.000 y pico de lesiones. De estos siempre caen entre 900 y 1.400 cruzados. Pero lo que va más, hoy en día tenemos por debajo de los 12 años, tenemos una cantidad asombrosa. Niños que se rompen el cruzado con 7 años de edad. 7 años.
Era el crit d'alerta, el crit d'alarma que feia el doctor Cugat, que ja no només parla d'un problema a nivell d'elit, sinó que parla d'un problema a nivell formatiu, de futbol base.
203.000 farats, 25.000 lesions, de 900 a 1.400 creuats.
És molt bèstia.
O sigui, quan, ara no m'he quedat amb l'edat, però dels de 7 anys, no sé quan ens ha dit... També.
No dona l'edat.
No dona l'edat,
exacte. Correcte.
No, diu que hi ha gent de 7 anys, de 7 nens anys. De 7 anys, sí, amb aquesta lesió.
Clar, ell el que alerta és que aquests 7 anys és un problema perquè estan encara amb els músculs, amb els ossos, clar, i amb els cartílags en formació i en creixement.
Un creuat és un creuat, eh?
És que això, un tio com el Javier Clemente, que clar, pots considerar, està passat de moda, quin tio més que es pos, sí, d'acord, però fa poc també ho va dir en un programa de ràdio. Jo ho vaig escoltar aquell dia, justament, i va dir que una persona de 16 anys o 17 anys, posava parlar perquè parlaven del
Lamin, no?
Del Lamin Yamal. Com ho he dit, això?
Lamin
Yamal. Compte, Lamin Yamal. Costa, aquest nom?
Sí.
Et confons i canvies l'ordre i tal. Bé. Doncs parlava dels futbolistes de 16 anys i comentava això, que un futbolista de 16 anys no ha estat informat com un paio de 30. Llavors, es juga un partit de futbol oficial on tothom va a tope, i llavors en algun moment determinat del partit reps una entrada i tu encara no ho tens tot tan fet com l'altre, i també en el quiròfan. Llavors, deia això, que ell, molt bé que hi hagi gent de 16 anys que comenci a jugar, però que han d'entrar amb comptagotes, que no poden ser titulars indiscutibles, que han d'anar entrant molt de mica en mica en l'engranatge d'un equip de futbol. I escolta, jo crec que sí, serà tot el que es pos que vulguis, però té raó, Javier Clemente. En aquesta ocasió tenia raó. És que és veritat.
Sí.
Un paio de 16 anys és un nen.
Sí.
I qui diu un de 16, diu un de 17, un de 18 i un de 19.
Jo, personalment, no sabia aquesta data dels 7 anys, però les dones tenim un 20%, crec que és, de possibilitats de caure en aquesta lesió. I, personalment, en el món del futbol femení, jo veig que hi ha moltes noies que cauen, es trenquen el lligament, tornen a jugar, perquè estan 8 mesos parades, i es tornen a trencar el mateix lligament. Llavors, no sé com solucionar aquest problema, però crec que és un problema greu del futbol, avui en dia.
Sí.
I un problema greu de l'esport femení en general, eh? Jo he cobert molts anys l'actualitat del Cornellà, sobretot molt especialment el bàsquet Almeda, que juga a Lliga Femenina 2, que és la divisió de plata del bàsquet estatal, i la quantitat de jugadores que es lesionaven creuats, era habitual. De fet, no sé si la setmana passada o fa dues, va tornar a haver-hi una altra lesió de creuats al bàsquet. I crec que algú em corregeixi si m'equivoca, si m'equivoco, 663-993-062 és el WhatsApp del programa, que jo crec que gran part dels joves coneixem gent del nostre entorn, sí, que practica esport regularment i que s'ha trencat algun creuat relativament fa poc. Jo crec que em podria parlar d'un parell. Però és que crec que la dinàmica s'està repetint i crec que no sé si a nivell mèdic o a nivell esportiu o a nivell federatiu s'està posant el focus aquí. I crec que això és un problema important.
Jo, perquè no soc ningú per parlar de tot això, no soc ni federat ni...
Ligamentòlogo, soc jo ara.
Ni res d'això. Però a mi que m'agradava molt fer curses,
sí?
Anyos A, quan era jove...
Mort de Déu, eh?
Esbrina, que em vaig trencar.
Ah, sí? Tu t'has trencat els creuats? Ullo, Joan.
I és bèstia, això, eh?
Sí.
He vist tantes carreres, anar-se'n a...
Clar, aquesta és l'altra. Perquè... Bueno, que això també és l'atzar, eh? Però si et porten uns bons professionals, si tu ets d'un equip dels importants, és diferent que si tu ets un jugador d'un equip que ni t'hi fixis. Quantes vegades a mi m'ha aturat algú pel carrer, no? Allò típic, que algú et reconeix, hosti, sí, i tal, i tothom et vol explicar la seva història. I molta gent que t'atura, senyors d'uns 50 anys... Sí, jo quan era jove era futbolista, jugava a futbol, però amb 16 anys em vaig trencar i ja no vaig poder... Així, eh? Però grapats, eh?
Jo suposo que la qüestió aquí és... L'esport d'elit ha arribat a ser... És a dir, ja ho hem vist tot i, per tant, vol ultrasuperar-se massa. I els portem tant al límit que passa això?
Sí,
jo crec que la gran pregunta, o una de les grans preguntes, és aquesta.
És el...
Jo crec que avui...
Quan dèiem allò de... Clar, després de Messi, què? Quan tardarem a veure un altre Messi, no? Hosti, tothom vol arribar a això.
Mira, jo considero que en el futbol, des de segona ref, que és la que es juga, que no tens obligació de gespa natural, instal·lacions, fins a avall, juvenils, divisió d'honor, tot això, jo tinc molt clar que és un problema d'instal·lacions.
Sí, eh?
Ho tinc claríssim. O sigui, vas a cada camp que està més dur que això. I l'exigència que hi ha física avui en dia en el futbol és molt bèstia. De salts, de frenades, de girs, de canvis de direcció... I aquí és on te petes de creuats. que sempre intentem prevenir-ho, treballar-ho, que el cos estigui acostumat a aquests salts, a aquests girs, a aquests... Però és que les instal·lacions, les botes són criminals. O sigui, les botes dels jugadors que hi ha avui en dia, perquè, clar, són la que porta el que veus per la tele, amb uns tacos d'aquests de cuchilla, que li dic jo, que allò és el més criminal que hi ha. Sí, sí, i ho sumes a que les gespes... Amb gespa natural també passa, eh? Però ho sumes a que les instal·lacions són una castanya, perquè és el que són, una castanya, però a clubs, que diries, com poden tenir aquest camp? I passa. I això, com s'evita? Doncs clar, que tothom pogués tenir... Que pogués jugar amb gespa natural, ben cuidada... Però això avui en dia és impossible. Si passen els grans, que tenen les millors instal·lacions del món, les millors formes d'entrenament del món...
Sí, sí.
És molt difícil. Molt difícil.
Bé, el tema de... Abans hi havia... És que tornem al mateix, hi havia molts menys partits. És així. I clar, aquí què passa? Que es pot dir, sí, s'hauria de reduir, per exemple, el nombre d'equips de la Lliga, no? Que hi juguen 20 equips, hi ha moltes lligues que no... Són 16, els equips de la primera divisió. Sí, mal que em pesi, perquè jo sóc de l'Espanyol, i si la Lliga es reduís, encara tens menys opcions d'estar primera en la situació actual de l'equip, però és que la Lliga Espanyola no hauria de ser de 20 equips. Això per començar. Hauria de ser de 16.
No estic d'acord amb això.
No estic tan d'acord, jo.
No? Jo sí.
Perquè jo crec que el problema no rau en tenir 20 equips de primera, rau en la gran quantitat de competicions,
sí, però,
accessòries.
Però si tu tens... Sí, això també, evidentment.
Jo personalment,
sí, sí, sí. A la Premier en juguen 3 més, eh?
Sí, sí, sí.
Sí.
Juguen 3 competicions més.
Sí, sí, sí. Però clar, també, però aquest problema de les lesions també hi és allà.
Sí, sí,
el que
tant.
Passa és que aquí no ens arriba tant perquè seguim la lliga d'aquí.
Mundial.
T'arriba quan li passa a Kevin De Bruyne, per exemple, que s'ha lesionat i no sé què. Però s'ha de començar a restar d'algun lloc. S'ha de començar a restar d'alguns llocs, perquè és que, si no...
Ara no en teníem prou, que hem fet la Conference League.
Vinga. No, i espera't, que després... poca conya, que heu vist el Mundial que vindrà?
Hi haurà més equips, encara. Sí, 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 sí.
No
encara més equips, més partits.
Però això jo crec que té a veure amb el que deia el
Joan. Continents.
Sí, és veritat.
Viatges.
Jo crec que té a veure amb el que deia el Joan, que és que hem esgotat el model i volem constantment aquesta necessitat, que és un debat que va tornar a sortir a la palestra quan el tema de la Superliga,
sí, senyor.
Que Florentino, el que deia, valguem a mi defensar de Florentino, però el que deia Florentino era, clar, veiem ara tants Barça-Madrid que guanyar un Barça-Madrid, doncs ens és una mica igual. I el tema de reduir tot aquest espectacle, clar, nosaltres abans, les pretemporades, què jugaven? Doncs amb tot el carinyo, un Barça, Vallbona de les Monges, amb respecte a cada mà, però ja em sap greu, però... Enteneu-me el concepte,
sí,
sí, sí. No? Werder Bremen, uau, apassionant partit per Esport 3, vale, fantàstic, doncs ens el mantem, sí, sí. I prou. Però crec que ara ens estem sobreacostumant a que tot ha de ser uau, meravellós, espectacular, i també ha de tenir espai al futbol per la mediocritat, i tenir espai per partits justeros, i
sí, sí.
La Copa ha de ser partit únic, perquè si igual el petit pot guanyar el gran, vale, estic a favor, i a sobre t'estalvies la tornada, que
la
fa una mandra terrorífica.
La Copa és brutal.
La Copa és un format meravellós perquè també premia el futbolista, en aquest sentit. Però esclar, aquesta temporada tenim Lliga, Copa, Champions, eliminatòries de classificació, el Mundial o l'Eurocopa, depenent de la nacionalitat, Eurocopa i Jocs Olímpics. No hi ha vacances enlloc.
2024 hi ha Jocs Olímpics, també?
Sí, París.
Sí.
Clar, i vull dir, i hi haurà jugadors que els compliran tots.
Sí.
No en recordeu la polèmica que havia amb Pedri, que tenia la meme aquella que estava derruït, sí. El tio, sí, sí. Exhaust.
No, i Pedri encara...
Jo crec que ho arrossega.
No ha tornat a ser el mateix.
No ha tornat a ser el mateix.
Sí,
molt bon futbolista i tot el que vulguis. Diferencial, i es nota molt quan hi és, però no és el mateix. Perquè el van esprema com una llimona.
Mira, jo crec molt en els futbolistes, amb els hàbits. No? És una cosa que sempre hi he pensat, i és que els hàbits professionals que té un futbolista, a la que li comences a girar, ara cap a Uruguai a jugar, ara canvi d'entrenador, ara a la que comences a girar les coses, cauen.
Sí, sí.
I jo no sé què en penseu vosaltres, però a mi els últims partits de la selecció els trobo avorrits. Per exemple, ara va haver-hi un França-Azerbaiyán, crec que els hi van ficar 14 gols. Jo, per mi, per l'espectador...
14-0.
Per jo,
sí, sí.
Gibraltar. Jo, per mi, els últims partits de totes les seleccions ja, per mi, són...
Sí.
Són pesats.
Sí, però tothom ha de tenir la seva oportunitat de classificar-se per l'Eurocopa. Ja ho entenc. Que hagi de jugar a Andorra, que hagi de jugar a Gibraltar, que hagin de jugar molt d'àvies...
Sí, però que potser sigui amb, sí, amb tots... Igual que respectem el Vallbona de les Monges, respectem a Gibraltar, no? Respecte
i
també...
I Castellfollit de la Roca, també.
Sí, no, però clar, si hi ha un França Gibraltar... Si hi ha un França Gibraltar i França ja ho té fet, doncs potser no cal que jugui Kylian Mbappé, per posar
sí, clar,
un exemple.
Sí, clar, però vas veure el que els va dir la mitja part l'entrenador?
Sí.
Llevamos siete, podemos hacer destrozar el récord.
Clar, clar. Però vull dir que... No, seria això també, no? Si Espanya ha de jugar l'últim partit, què hi havia en joc a l'últim partit d'Espanya?
Res.
El liderat, no?
Sí, el liderat, li faltava un punt.
Li faltava un punt, si vols. D'acord, molt bé, hi havia en joc un punt, perfecte. Però potser...
Que és guanyat amb els
exacte,
altres.
Exacte, amb els altres, o fins i tot pots premiar futbolistes que no juguen mai a la selecció, i pels dos últims partits que ja ho tens fet... col·loques a tios de segona línia que et guanyaran també el partit.
Ja, però és el que dèiem abans, David, que si és per la pasta del club, la gent vol veure jugar qui vol veure jugar.
Sí, sí.
Per tant, no et ficaran el...
Sí, sí, perquè la gent també és això, és el circ del poble.
No, i el seleccionador té la seva manera de veure preparar una Eurocopa, sap que fins al març no els torna a juntar, sí, també final... és un tema de convivències...
No, i al final és com la gira dels Harlem Globetrotters.
Sí, sí, és
mateix,
això.
És el mateix.
Sí, és això.
Hi ha un partit a Valladolid, i a la gent de Valladolid, que omple Zorrilla, li has de donar... els bons, perquè vagin allà... És així, funciona així, tu.
Digues això, perquè jo sóc molt fan dels Harlem Globetrotters.
Ah, pensava que era de la selecció espanyola masculina.
No, però molt.
He rigut, també.
Sí, era com una gira que feien i anaven allà i feien l'espectacle.
I no vendràs els mateixos entrades. Sí.
Però el tema és, per on retallem? Pel partit contra Gibraltar, per la pretemporada o pel partit contra l'Elx? O sigui, on retallem?
De tot arreu.
De tot arreu.
De tot arreu, Pol. Sí, a mi no m'agrada també que la Lliga no sigui de 20 equips, si m'ho imagino, no m'agrada. Però, si tu fas una Lliga de 16...
Pues la segona, que és de 20.
Exacte. Fots una Lliga de 16, ja són 30 partits per temporada. En restes 8.
Sí.
Són uns quants, eh? 8 partits. Ja? Perquè, clar, després hi ha allò que deia la Nerea fa un moment, de dir, hauríem d'ampliar les vacances d'estiu. La gent s'emprenya si li amplies la
hem fitxat una noia nova?
No es diu Nerea? Ara m'he equivocat. Ah, la Nerea, perdó, la Carlota.
S'ha confós de projecte.
Saps amb què m'he confós?
De micròfon.
No, saps amb què m'he confós?
Sí. És com ho he dit abans.
Exacte. M'he confós amb la ronda perversa que avui gravem i ve la Nerea Sanfa i m'he confós.
Mira, ja està fent falqueta.
Aquesta promoció?
Que ja està fent falqueta.
Això ha sigut expressament.
Per cert,
no et preocupis.
Perdona, Carlota, doncs el que deia... Un moment, no. Va. El que deia la Carlota d'ampliar les vacances d'estiu... Sí, però és que llavors la gent que ho segueix, s'emprenya, tu. Perquè diu, l'estiu és massa llarg, no podem viure sense futbol. I això ho he sentit moltes vegades,
sí,
que diuen.
Per això comença la primera jornada el 20 d'agost.
Clar, perquè la gent necessita aquest circ. Si no, sí, no estem entretinguts.
El problema està en que cada estiu hi ha alguna cosa. Quan no és l'Eurocopa, és el Mundial. Quan no és la Copa de les Naciones, UEFA, no sé què. Quan no, i com es sumin Jocs Olímpics i Eurocopa, ja al·lucines. Quan no, la Copa Amèrica. Quan no hi ha la Copa Amèrica, no podem fer coincidir la Copa Amèrica que jugui igual que l'Eurocopa.
Sí.
I almenys que tinguem un estiu cada dos anys.
L'any. Mira, l'any que ve, de fet, coincidiran.
Coincidiran.
Just l'Eurocopa...
S'inventaran el 50 aniversari de no sé què.
Sí, sí, sí.
Sí, perquè ja ho van fer una vegada amb la Copa Amèrica.
Correcte.
50 aniversari de... Sí, vale, doncs pues vinga. Juguem una altra Copa. Sí. I llavors, clar, passa el que passa, però abans jo recordo que els futbolistes acabaven el 30 de maig i tornaven el 2 de juliol.
I ja està, i patapam.
No està molt bé.
Sí, ja està. Un meset.
De seguida anem a publicitat. Abans, però, és que ja que l'ha tirat, va, fiquem-nos-hi a ple. David, què és la ronda perversa?
Ostres! Aquest cap de setmana vas tenir molta feina, que et vaig seguir, eh?
Em sembla molt greu equivocar-me amb el nom de les persones.
M'ho he passat.
I estic...
No,
perquè m'emprenyen aquestes coses.
La faràs, la ronda perversa?
Perquè a mi si m'ha passat alguna vegada em toca... Sí, clar, si us ho puc fer un dia. No sé si és el lloc més adequat.
No és el lloc més adequat.
Ostres, a mi m'agradaria, eh? Jo et veig per la tele i m'agrada quan ho
veig. Però seguiu el...
Estem fent un podcast amb el Josep Moragues, a través de Radiofònics, l'Albert Benet... ens va concedir aquesta possibilitat, li vam presentar un projecte, li va agradar i l'estem fent.
I em sembla superxulo, de veritat.
Està bé, ens estem divertint molt, la veritat.
Seguiu, perquè és molt divertit, sí. Val la pena escoltar, porteu a gent.
Escolta, i cada setmana...
Molt xula, eh?
Ho fem cada 15 dies, 3 convidats cada cop.
Sí.
Escolta,
sí.
Això és... És
producció.
Que ho sap l'Andreu,
exacte.
Que és suar tinta, eh?
Sí, sí.
Però bé, de moment les coses estan funcionant. I com que avui ve la Nerea Sanfe...
Com de guia?
M'he confós, perquè la Nerea Sanfe és la reportera de l'APM, que ens encanta, a mi sí. M'encanta.
Qui teniu avui?
Avui gravarem i venen un col·laborador d'aquest programa.
Ep!
A veure si l'endevines. Qui podria ser un gran candidat a ser pervers? A formar part de l'Olimp dels perversos.
Mira, el més
col·laborador d'aquest programa.
El més pervers que tenim en aquest programa es diu Arnau París.
L'ha clavat.
Oh! Excel·lent.
Arnau París, perfecte. La Nerea Sanfe...
És que és molt pervers, Arnau París.
És molt pervers.
Tu saps on t'has fotut?
Sí, i tant si ho sé, ui.
Va.
No callarà. I dirà que ha de disbarat. Sí. M'és igual. I espera't.
Ai.
Sí, la Nerea Sanfe, l'Arnau París i... un especialista en vins, molt perversa.
Ui.
Ha vingut aquí, aquest programa?
Sí, ha vingut.
Meritxell Falgueres.
L'han dit.
Sí,
molt bèstia.
Boníssim,
combinació.
Eh?
Avui boníssim. No callaran ni sota l'aigua, aquests.
Això ho podem seguir a través de Spotify,
sí,
eh?
Sí, i el YouTube.
I tot plegat. Va, anem a publicitat, tornem de seguida.
Radio Estel.
¿Qué haces?
Un Excel.
¿De qué?
Tengo que organizarme o no llego a todo.
¿Pero que no llegas a qué?
Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. 1, 2, 3 y 4. 4 destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
Te gano. Llevo 5. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
Veo que tú también los has descubierto.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Entre 8 minuts i mig que passen de les 10 del matí seguim fent tertúlia esportiva amb Quico Parcerisses, Carlota Sambola o Nerea Sambola, David Balaguer i Pol Corredoira.
No recordis més.
No,
que em dolen molt.
Sé que li senta malament. Va. Per on seguim, això, Pol?
Doncs per la ressaca del Barça-Madrid, en aquest cas femenina, que encara cueja. Sí que és veritat que avui el Barça de Jonathan Giraldez encara la segona jornada de la competició europea. Ho fa viatjant a Frankfurt per jugar contra l'Eintracht, d'infaust record pels seguidors culers recents. I ho fa... Sí, oi? T'ha agradat aquesta, eh? T'ha agradat. Ho fa amb diverses notícies bones i dolentes. La dolenta és que Alexia no s'està recuperant. i comença a preocupar. Ha estat convocada amb la selecció espanyola, sí que és veritat, tot apunta que no jugarà els partits pels quals se l'ha convocat, Itàlia i Suècia, si no recordo malament.
Estem les mateixes,
eh? Com ve de lesió, de creuats.
Patapam, mira, un exemple, doncs toma dos tafes. I també amb la renovació de la mateixa Alexia Encallada. Clar, no oblidem, acaba contracte. La Porta no ha mogut fitxa. Ella vol quedar-se, però evidentment vol una nòmina d'acord al que és o ha significat.
Que potser tocaria això, eh? Futbol femení? Però bueno,
demana un pastizal.
Demana un pastizal important. Correcte. Llavors, evidentment, jo entenc que la Porta, veient els números, dirà, epa, aquí, cuidao, cuidao. I hi ha molta gent que comença ja a veure Aitana, que no se malinterpreti, com la nova Alexia. És a dir, una jugadora referent, que és la millor d'Europa, la millor del món, que pot agafar una salida de capità, que parla quan ha de parlar i que està brillant amb la seva selecció.
I que està entre les 100 dones més influents de la, segons la BBC.
Així ho ha avançat precisament al mitjà britànic.
I Alexia té 30 anys.
Per tant, com veieu vosaltres el tema Alexia, tant contractual com legionalístic?
Jo, tema contracte, em poso amb la part de les dues bandes. Tant pel Barça, perquè està passant per un moment econòmic, bueno, ja el sabem tots.
Complicat.
I també entenc la part d'Alexia, per tot el que significa, tot el que ha donat al Barça. Recordem que és l'única jugadora amb dos pilotes d'or. Llavors, bueno, no sé. Entenc les dues bandes en aquest moment.
Què faries tu si fossis al club?
Jo intentaria arribar a un acord, perquè crec que Alexia és del Barça. Crec que ho ha sigut tota la vida i crec que, bueno, és una llegenda i crec. Jo vull i crec que es quedarà. Però jo, si fos el Barça, intentaria renovar-la.
Pues jo tinc molt clar que no.
Opa, aquí! Patapam.
No, perquè si el futbol és rendiment. Ho sento molt. Aquí no hi ha sentiments, ni cor, ni amics, ni...
Surt l'entrenador aquí, eh?
Ep. No, és la veritat. És rendiment. 30 anys. Vens d'una lesió de creuats. Has tornat... Marrameau. Que sigui ver o no.
T'ha agradat aquest marrameau, eh?
Sí, a mi m'agrada.
Sí, et donen... Vols 1,5 milions d'euros? Perfecte, als Estats Units te'l donaran. I ja està, gràcies per tot, homenatge... Bueno,
sí, ciutat esportiva, Alexia Botellas.
El camp nou, encara que estiguin bobres... Bueno, posem gespa per fer-te un partit d'homenatge, el que vulguis. Però el futbol és relleu generacional. Ja està. Gràcies per tot. I les joves, que venen fortes. A més, hi ha un filial que també ho està fent bé. Mm-hmm. Bueno, jo t'ho diré claríssim.
Ha desempatat.
Exacte.
Bé, també penso que en aquesta política que està fent el Barça s'està desprenent no en el futbol, sinó en altres seccions que té, s'ha desfet de grans estrelles per un tema econòmic. Ara veurem, amb el tema de l'Alexia, que és futbol femení, és futbol, però futbol femení, que tots sabem que potser encara hi ha gent que no se l'acaba de creure, veurem si realment el Barça, o la Porta en aquest cas, se'l creu o no se'l creu. Però estic bastant d'acord també amb el que diu el Quico. Hi ha aquesta part més... Hi ha aquesta part sentimental que tots tenim amb el tema del futbol, però que arriba un punt que tu has de ser més pragmàtic i has de tenir les idees clares amb el tema aquest de, val, molt bé, agafem totes les coses i veiem això. Una persona de 30 anys que potser ja ha fet tot el que havia de fer el Barça. Que, no? Has de mirar totes les coses, posar-les a la balança i valorar si et compensa pagar-li el que aquesta futbolista demana i que li poden pagar, com bé diu el Quico, en altre lloc que tenen molts calés i que no els importa pagar el que sigui.
Vosaltres acceptaríeu, per exemple, si fóssiu al Barça, una renovació a la baixa d'Alexia?
Pues que no és el cas.
No és el cas? Creieu que no s'avindria a negociar?
Ella demana 1,5 milions d'euros.
No creieu que en pro de seguir el Barça podia dir... Escolta,
jo crec que no.
Tu creus que no?
I més tal com està el tema, que s'han... En tot el que ha passat, crec que ara apretarà més.
Uf! Perdona, Pol, quants jugadors del masculí s'han vingut a baixar-se a la fitxa perquè el futbol estava... El futbol no, el club estava com estava.
Doncs déu-n'hi-do, Gerard Piqué, per exemple, va renunciar a tota la fitxa d'un any sencer. Recordem que va deixar el club a principis de temporada. Puyol també va renunciar a la indemnització, si no recordo malament. I, de fet, si no recordo malament, també Sergi Roberto va aconseguir una renúncia a la baixa.
Diferit.
Vacilada comprada.
No. No.
Fair play.
No,
fair play
sempre. Són dos casos. La resta que digui que s'han baixat el sou és mentida. El que han fet és diferir-se'l amb més anys.
Exacte, i és per això la gran crítica que se li fa a la Junta de Bartomeu.
Vale.
Exacte. No sé, és un tema... Clar, aquí també és...
Alèxia... Defensat, Joan?
Jo l'Alèxia també... L'Alèxia també l'entenc molt bé, perquè tot el que ha passat amb el futbol femení ha estat molt ràpid, ha estat una cosa fulgurant, que no ens podíem imaginar fa potser 3-4 anys. Es podia intuir, però no ens podíem imaginar que arribaria a passar el que està passant, i llavors ara estàs en un moment que pots demanar, doncs demanes, tu. Clar.
Sí, sí, totalment.
Clar, és que és així, tu, jo ho entenc perfectament.
Sembla que està a la vora del milió d'euros, ara.
Mm-hmm. Aquí està la negociació, el tema és com avança. Està el tema força aturadet, però bueno, en qualsevol cas, Alexia, que a mi em preocupa més, no tant la renovació, em preocupa més el tema físic, eh? No sé vosaltres com ho veieu. No acaba de fer net.
Una mica el que diu el Quico, eh? 30 que anys, que no vaig trencats.
Jo, vamos, claríssim. Com a director esportiu, entrenador... És que l'error més gran del per mi, eh? Del futbol, i sobretot del Barça els últims anys, és mitificar aquesta gent per sentiment. O sigui, s'ha renovat a gent amb 35 anys? Dic, a veure, per favor. Sí. Sí, perfecte. Moltes gràcies. Un homenatge. Un homenatge, et paguem el sopar.
Home, hi ha alguna cosa més.
Paguem el sopar, fem un homenatge aquí, omplim el Camp Nou i traiem tots els títols a fora. Ja està, ja està. Ja està, sí, a tots els hi ha sobrat un any.
Jo ho entenc, però tu creus que Alexia ja no pot rendir més al Barça?
Ja no rendirà,
ja no tornarà...
que estava. Com per exigir un milió i mig d'euros.
No, no, això del milió i mig d'euros no...
Ara, que l'Alexia vol seguir per al voltant del milió una renovació igual o una renovació a la baixa, escolta, em semblaria perfecte. Però hipotecar altres fitxatges o donar-li més a l'Aitana o a qui sigui, a la MAPI, a gent de 24, 25, 26 anys que són el futur de l'equip, jo ho tindria claríssim. Com a director esportiu jo ho tindria claríssim. Perquè t'hipoteques l'equip. I el futbol no para, el futbol és avui. A la I ja no val.
És com que els sentiments, perquè som tots molt sentimentals amb el tema del futbol, però hauria de ser una cosa que quedés reduïda a l'afició, i no als que estan a dins, que haurien de ser molt més pràctics. Clar. Jo entenc que el que diu el Quico és això, i realment té una gran part de raó. Crec
que... Però prendre aquestes decisions impopulars...
Aquí.
Costa molt. Bé, clar, qui surt a dir això, del Barça? El que acabo de dir jo, qui s'atreveix a dir-ho?
Sí, sí.
Davant en una roda de premsa, el director esportiu del Barça no s'atreveix a dir-ho, això.
No, no.
Perquè, clar, la decisió és impopular.
Clar, ha de sortir el president i carregar-s'ho a l'esquena i...
Gràcies, Alexia, per tot el que has fet del Barça. I
a veure...
Quina imitació,
com, tu? No, està.
Perdoneu, eh?
L'he fet així.
Aquest es va carregar el Messi i es va catar l'ample, eh?
Ojo, eh?
No crec que estigui per gaires històries, eh? Li van dir, mira, no puede ser.
Però jo no... El bàsquet, que no... He de dir que no el segueixo, vull dir, no és un esport que jo segueixi, però hi va haver una polèmica la temporada passada amb el Barça de bàsquet. Com es deia aquell jugador?
La Pratilova? No.
Veus, ara passa
allò... Quina era la polèmica, exactament?
Bueno, un jugador de bàsquet boníssim, que pel tema del sou no hi va haver la renovació...
Mirotic, em diuen.
Sí, correcte.
Oh, Nicolà Mirotic, sí, senyor.
Ara, ha estat el José, no?
Sí, sí.
José.
Que ha cobrat el finiquito i té un contracte millor anat.
Sort que el José sempre està atent. Doncs ha caigut el Mirotic.
Al final també hi ha el tema aquest emocional de deixar marxar, no? És que és més un tema humà,
sí,
jo crec,
llavors,
aquí, eh?
Però llavors és això, la gent s'estima una sèrie de... Que jo ho entenc, perquè com a seguidor, a mi m'ha passat... Estimar molt a determinats futbolistes. Altres no els pots veure, altres t'agraden, però ni fu ni fa. Però n'hi ha que te'ls estimes moltíssim. I que quan aquells futbolistes marxen, et sents desemparat, tu. És que és així, funciona d'aquesta manera, això. És molt bèstia. I llavors, clar...
Ve un altre equip i paga la clàusula d'un jugador.
Sí, sí, exacte.
És que hi va obligat...
Llavors surt tu com a president i comunica que aquell jugador que la gent tant s'estima no te'l pots quedar i has decidit prescindir d'ell per un tema econòmic i la gent s'enfada, la gent s'enfurisma. Però tu has de prendre aquesta decisió perquè ets tu qui portes els comptes i veus que allò no va bé.
No quadra.
I que per alguna banda has de començar a retallar i per alguna banda t'has de treure de sobre llast, el famós lastre en castellà. És així, és així.
Però és que tots els problemes del Barça venen per això, eh? Tots els problemes venen per això, per haver allargat contractes, per haver doblat sous, per...
Sí, sí. Llavors has de valorar, en aquest cas del bàsquet, no? Jo ho pensava, vale, molt bé. Has de valorar quin és el Barça de bàsquet, també seguit massivament per molta gent, d'acord, però quin és l'esport rei?
No, no, tot ha d'anar...
Per bé o per mal, és el futbol.
Sí, sí. Ui, estan anant més
bé. I el futbol masculí, per sobre de tot. És que és així. És...
I a sobre...
Llavors, tu has d'anar retallant pels altres, perquè la gent, en el fons, el que vol és que funcioni clar. El futbol masculí.
I a sobre del bàsquet, el bàsquet va més bé.
Encara és així.
Però és que el bàsquet, a més a més, va més bé, eh? Sense el Mirotić va més bé, aquest any.
Bueno, no va gaire bé, em sembla.
Sí, sí, el Barça de bàsquet... Bueno, va perdre l'altre dia, però estava portava una ratxa de victòries important.
Correcte.
I ara sense el Mirotić i sense que sembla que s'havia l'entrenador, semblava que s'havia acabat tot, doncs mira...
Ja, jo era de que amb el Grimau no les tenia totes, eh?
Poca gent, poca gent.
A tu t'agrada el bàsquet? Ho has dit alguna vegada que t'agrada molt
el bàsquet.
I de fet ha sortit Àlex Abrines, ha defensat a Roger Grimau i de carregat amb els seus anteriors entrenadors del Barça, precisament pel mètode Grimau, que és un mètode molt tranquil, si el comparem...
És un mètode com jugava.
Com jugava, relaxat.
Tranquil.
I el tio va amb molta patxorra. I llavors ells ho agraeixen perquè diuen sí, sí. No, les decisions són consensuades i no són cridades. No?
Xavi, home, frase... tranquil i no li funciona, saps?
La frase per això de la Brina antes te chillaban de lunes a sábado i ara no, saps?
Podem escoltar, de fet, les declaracions d'Àlex Abrines sobre Roger Grimau i precisament carregant contra Jessica Vicius.
Diferentes tipus d'entrenadores que bueno, lo que dicen va a misa y otros como Roger, pues que bueno, que buscan más pues la opinión de los jugadores. Si tienes a un tío que te está gritando de lunes a domingo o de lunes a sábado, al final te cansas, ¿no? Y dejas de hacer las cosas porque te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no?
Patapam.
Estic bastant a favor del model Grimau, eh?
Sí, eh?
Sí, sí, com a jugador d'elit que he estat. A mi no em van lastrar les lesions, a mi em va lastrar la falta de talent. O sigui, això va ser claríssim, a més. No, el tema dels entrenadors, que dona molt de sí, i un dels entrenadors que ha estat notícia aquesta setmana, precisament, ha estat l'entrenador del Girona.
Sí, senyor.
A Michel ha concedit una entrevista al programa Universo Valdano de Movistar Plus, en el qual l'exentrenador del Rayo Vallecano, Michel, explicava que va tenir un atac d'ansietat precisament quan va deixar d'entrenar. L'escoltem.
Tuve un problema de salud después del Rayo con un ataque de ansiedad. O sea, después de ascender, de esa presión claro, que tienes, claro. Fue ascender y derrumbarme. Y me fui de vacaciones y a mi mujer le dije yo, llévame al hospital que me muero. Y estuve 3 años, bueno, con el psicólogo, con el psiquiatra. Claro, claro.
És tan fotut un atac d'ansietat, perquè no l'hagi patit, que no el pateixin mai.
Home, i realment en aquestes divisions, m'interessa sobretot l'opinió del Quico, no? Però jo us preguntava avui, Salut, quin és el grau de pressió dels entrenadors d'elit? Que és absolutament descomunal i que pot portar-te a un tema de salut, que és el que parlàvem precisament dels creuats.
Bueno, jo estic molt d'acord amb ell. Mm. Això, sobretot quan parem. Quan parem estem acostumats a anar a un ritme que és tot... el futbol és una bogeria diària i quan pares et ve tot, eh? Et venen les febrades, et venen estar 3 dies al llit... Perquè, clar, tu acabes un partit, el dia següent jo no pots ni moure.
Clar.
No, és que no em puc ni moure, tota l'atenció et fa mal tot, és horrorós. La tensió a la que estem sotmesos i la pressió a la que estem sotmesos, els que estem entrenant, evidentment, el que pobre que estigui entrenant, doncs no tindrà aquesta tensió. Algun de vosaltres... Però sí, sí.
Els que estem... El Pol, que se'n va fer l'informatiu, els serveis informatius d'esport.
Gràcies, Pol.
Gràcies, eh?
Avui has allargat, Pol.
Fins ara, eh?
Gràcies per venir,
ara,
Pol.
Ja tens temps, ara, Pol. Ara.
Ho he deixat tot redactat.
Ah, d'acord.
Pol, fenòmeno.
Com de l'ansietat, eh?
Sí,
va, vinga, meto a Grimau. deies, Quico, perdona.
No, és una vida dura. Per molt que la gent es pensi que, clar, que estem ben pagats, que no sé què, que... Sí, clar.
Pressió.
Aguanta-ho, no? I és una vida complicada. A més, a ell se li va sumar també que el Rayo era massa casa per ell.
Mm-hmm. I clar.
S'ho sentia tant, doncs... Pues, bueno... I li va dir un entrenador en el mateix documental, li diu, pues bienvenido al club de l'entrenador. I diu, esto te va aguantar yo toda la vida? Pues sí, pues sí, és això. És això. Bueno, perdre, passar-ho malament, guanyar i no gaudir... perquè ja estàs pensant en... la setmana que ve una altra. I és dur, la veritat que no... per molt que ho sembli, no és una vida fàcil i no vull saber el que és a primera divisió, que es juguen, o sigui, prestigi de clubs amb milions d'aficionats.
Prestigi calés.
I és difícil de portar i està fet per gent que ha de ser no forta ni valenta, sinó que ha d'aguantar. Ha de tenir la capacitat d'aguantar i resistir tot.
Bueno, jo crec que és una de les feines més difícils que hi ha a nivell de pressió, perquè es guanyi o es perdi, sempre es parla de l'entrenador. Sí. Llavors, tens una pressió molt gran a sobre que jo personalment no podria aguantar mai.
Tots fem ulleres, tots estem tot liquidats.
Esteu fatal.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí.
Sembla que tinc 15 anys més.
Ho guardo com a titular, eh? Esteu fatal.
Esteu fatal és molt bo. No, però és que és veritat, perquè... No, i tu veus la progressió, no? Per exemple, veus com arriba un entrenador al primer equip, de qualsevol equip, i veus com van passant els anys, i 5 anys, 5 temporades, és com 15 anys d'un altre mortal. És molt fort, això, eh?
No, jo fa 3 anys sempre dic que tenia la barba negra i ara tinc blanca. No?
Sí, sí, sí.
Fa 3 anys.
No, això passa, eh? L'altre dia vaig veure un tuit que ficava la foto de Guardiola i d'Ernesto Valverde al principi i després al final,
sí, sí.
Tots canosos, plens sí, sí. De canes i amb menys cabell.
Jo vull... Sí. Ulleres, eh? Bueno.
Sí, sí. Vull dir res, que aquesta casa sempre m'ha tractat molt bé, eh? Però tot això blanc...
També
és d'aquí, eh?
És gràcies a la caravana, eh?
No, al final també és com tu et prenguis la teva professió.
Bueno, clar.
Perquè tots els que ens prenem seriosament la nostra professió, sigui quina sigui, clar, hi ha un desgast molt bèstia. Mm. I això que dius tu de... Jo, per exemple, els estius, sóc un ésser humà molt desagradable. Jo això ho confesso, i tant.
Jo sóc desagradable o sóc una meva?
Jo directament, o sigui, la meva...
Perdó, que em diu el José, la segona, tu ets una meva.
Què és una meva?
Una meva... organisme unicel·lular.
Exacte.
És que aquella classe me la vaig perdre.
Tiro el sofà i desaparec.
La meva amabilitat i simpatia que ho han picat, t'ho prometo. Sí, sí, sí.
No t'imagino tu, David, desagradable.
Estic molt antipàtic perquè... És això, perquè has portat un ritme durant tot l'any tan elevat, que a mi m'encanta, sí, sí. Jo gaudeixo.
Sí, sí, sí.
Amb el
sí, sí.
Ritme elevat, i ara aquí, i ara allà, i pa, pa. Que després, quan ho atures tot, no saps què fer.
Ho atures de cop.
Això és un problema, eh?
Sí,
això és un problema,
sí, sí,
és un problema. Sí. I sóc un antipàtic. I això és una cosa que m'emprenya molt.
No t'explico quan ens destitueixen i estem 6 mesos sense entrenar.
Uf. Com un lleó engaviat, igual. No. És la imatge d'anar al zoo de Barcelona i veure un lleó engaviat. És allò, eh? És exactament allò.
És quan tens feina, tens la pressió de guanyar, d'empatar, de perdre, d'aquell jugador que li passa, l'altre, tot el que és la voràgina del dia a dia. Però, i penses, quan et situeixen, penses, 6 mesets ara... Tranquil.
M'anirem
sí,
molt bé.
Sí, un mes.
Sí, sí.
El segon mes ja està, que puges per les parets. Perquè, sí, bueno, és un estil de vida, també.
Sí, per això hi ha gent que accepta, no?, que de cop i volta dius, on està aquest tio que fa temps que no en sé res d'ell? I mires, busques al Google, i dius, sí, ha anat a entrenar a l'Índia.
Sí, sí.
I és per això.
Sí, sí.
És per això. Perquè no...
Vos busquen clubs.
Estàs allà, no saps què fer, estàs fatal. I llavors reps una oferta de l'Índia...
Ara se'n va al Qatar, ara se'n va no sé on. Sí, clar, sí. Sí, viuen més tranquils.
Uh-huh. No, és...
I fan els mateixos calets o més?
No, més. Sí, sí. Tant.
Això passa, no?, que tu, per exemple, no? Joan Trias, presentador de la caravana, quan es lleva al matí segurament diu, oh, quin horror, aquesta hora em quedaria...
Però on està la pistola?
Però després, si no...
Ho trobes a faltar.
Després, si no tingués això...
Correcte. Mira, amb el Rafa Sanahuja, ara mateix, si fos aquí, m'ho corroboraria, perquè cada vegada que tenim vacances parlem exactament del mateix i sempre surt la mateixa frase. Estem 2-3 dies de vacances tranquils, al quart ja tenim mono a fer ràdio.
Sí, estàs malament, sí.
Sempre.
No, el periodisme també és una...
Sempre.
És una professió... Jo també, que em toca de prop a casa.
Sí.
Exacte.
Té pressió,
ostres,
eh?
Ostres, tenim dos professions xules, eh? És divertit, eh? Les arribades a casa al vespre són divertides, eh? Són divertides, sí. Maco,
sí, però crec que el periodisme no para. O sigui, si el periodisme és guai perquè no pares. Sempre hi ha notícies, sempre hi ha coses a comentar.
Sí.
I crec que, bueno, per això és tan xula aquesta professió.
Carlota, vine un dia. Vine una setmana d'entrenos i veuràs.
Ara.
Ara. El que para o no para, saps? És... Bueno, però són professions complicades.
Que, exacte, el problema d'aquestes professions que no paren, que ho ha dit molt bé la Carlota, és que no te n'adonis que no pares.
No, és que ja t'acostumes a aquest ritme de vida.
Ja l'hem liat.
Ja per tu el parar és lo estrany.
Mm. Sí, sí. Escolta, saps què fem nosaltres, no?
Parar.
Parar. Quico Perserisses, Carlota Samola, David Balaguer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bueno, David, et quedes, eh?
Sí, 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 sí.
Un dia més?
I tant.
Val, de seguida obrim coses quotidianes. Quico, Carlota, gràcies. Fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
Adéu.